Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 5 i 34 minuts, estava veient última hora sobre el tema de la guerra. Una notícia que hem conegut fa uns minuts, el gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Catalunya estarà situat a la Fira de Barcelona. Des d'allà ja podran passar les primeres nits i des d'allà doncs, fer front al que serà la seva nova vida, que és una conseqüència directa d'aquest conflicte absolutament espantós que, insisteixo, ens va plovent al damunt doncs, tot un seguit de petites notícies en forma de gotes que no només mullen, sinó que ens entren i ens desbaroten del tot. No? Ara fa una estona veia un titular al·lucinant, em referia a ACNUR, segons el qual l'estic posant el trobo, però en qualsevol cas la notícia, si la recordo, estaríem parlant ja de 2.800.000 persones, és a dir, apropant-nos als 3 milions les persones que han hagut de marxar de casa seva. Això d'una banda. D'una altra banda, com efectivament tot això ens acaba influint des d'un punt de vista econòmic a tots. Abans parlàvem a la primera hora del programa com s'està encarint tot, és una raó evident, i mirin, mentre sigui això, per molt que sigui un problema, però bueno, com a mínim això és el que ens toca a nosaltres, no? Ara veiem que el preu del butà també s'ha disparat i marcarà aquesta setmana un nou màxim històric. En fi, tot plegat està al damunt la taula, és tan fàcil el comentari, és tan fàcil en un moment donat el comentar amb la parella a casa o tenir les notícies posades i que surtin comentaris sobre la guerra, imatges sobre la guerra que els nens volen saber. I molta gent a Catalunya, i a tot el món, però parlant de Catalunya, s'està trobant aquest problema, no? Que de sobte arriba el nen, arriba la nena i et diuen, i això a la guerra? I no saps què dir-los.
No tan sols no saps què dir-los, Toni, sinó a vegades et deixen perplexes les seves respostes.
Ah, no, això ja t'ho dic jo.
Perquè probablement, doncs, si els escoltéssim més, possiblement doncs, ens aniria tots millor. Llavors, doncs, no tan sols és el fet d'explicar, doncs, bé, doncs perquè uns senyors doncs, estan invadint un altre país, sinó també com i de quina manera ells responen al que realment no entenen. No entenen que realment doncs, això pugui passar i menys en el segle XXI i menys en el món en el que ells viuen, d'acord? Llavors, doncs, es fa molt difícil moltes vegades poder explicar conflictes d'aquestes característiques que ja pels adults no tenen explicació.
Certament. Hem volgut que estigués amb nosaltres la directora tècnica del Centre de Crisi de Barcelona, Ingeborg Porcar. Senyora Porcar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Que difícil, no?, quan se't posa un nen petit, una nena petita al davant, no?, i et pregunten què és la guerra, i un intenta explicar-los el que és adaptat a una mentalitat infantil, no? Que difícil és fer això, no?
Jo a vegades trobo més difícil explicar les coses als adults que als nens, però vaja, deu ser un esbiaix que porto jo perquè durant molts anys he treballat amb nens.
Clar, no, però deixa'm dir-li que m'agrada molt escoltar-la, perquè això significa que traurem informació molt de profit en els primers minuts.
Això espero. D'entrada, jo crec que no hauríem de cometre l'error d'esperar que els nens ens preguntin, part número 1. Mm-hmm. Part número 2, és molt millor no explicar-nos, sinó començar per saber què han sentit. El problema d'aquestes situacions greus, al marge del fons, que ja és prou greu, és que, a més, hi ha constantment informació a tot arreu. Per tant, hem de partir de la idea de que les nenes i els nens, a partir dels 3-4 anys, estan sentint coses. Però, clar, si tenen 4 o 5 anys, molt probablement la meitat del que estan com absorbint no ho estan entenent. I és molt important que els adults els ajudem a entendre què passa. I us posaré un exemple real, però que il·lustra això molt millor. Perquè jo també tinc les meves dificultats per entendre com estem en una guerra, però no és aquest entendre. El primer no és aquest entendre. Quan el tsunami i l'accident de la central nuclear de Fukushima, probablement recordareu una imatge d'un vaixell sobre la teulada d'una casa que era fruit del tsunami que hi va haver. Sí. Doncs jo vaig treballar amb molts nens i fent això que jo aconsello, que és preguntar què has sentit o què has vist, molts estaven molt preocupats perquè havien entès que ara plovien vaixells.
Pobrets, clar que sí.
Clar, la idea de que plogui vaixells és una miqueta... fa molta por.
Clar.
Perquè no tenen referent per entendre ni on està Japó, ni on està Fukushima, ni com ha anat a parar el vaixell allà dalt.
Clar.
Això que per nosaltres està claríssim, perquè nosaltres ja sabem com això va, sentim tsunami, ja ho entenem, però a més som capaços d'identificar que aquesta imatge l'hem vist 14 vegades. Un nen d'edats per sota dels 6 anys pensa que cada vegada que ho veu és un vaixell nou sobre una casa nova.
És possible, sí, sí.
Clar.
Sí, sí.
Llavors, què hem de fer? Doncs d'entrada, una cosa molt oberta de... Escolta, hauràs vist que els adults aquests dies estem molt pendents de les notícies, que saps què passa? I segurament diran, doncs sí que hi ha una guerra. Ah, i què saps tu que és una guerra? Llavors, per anar recollint tot el que ells han entès. A partir d'aquí, de fer-ho amb una, que no sembla un interrogatori, et pots dedicar al que és la regla de la comunicació amb nens, que és explicar-los el que han entès, tranquil·litzar les preguntes que tenen, però no anant més enllà. Però per això necessites saber què és el que ha vist.
Ho estàs deixant molt clar, tot i que també dintre del dia a dia doncs ells reben molts inputs, no tan sols a nivell de lo que puguin escoltar a l'escola, de lo que puguin escoltar en el carrer, sinó també lo que poden escoltar a casa veient senzillament doncs un telenotícies, no? Perquè a l'hora del telenotícies a vegades doncs tots compartim una taula mentre que estem sopant. No,
deixa'm que et faci un incís. És convenient aquests dies amb les imatges que treu la televisió que per tinguem això? Posat el telenotícies mentre sopem?
Clar, és que és això.
En general, jo crec que aquí hi ha altres preguntes, que és això, i segona, en algun moment també amb la gent dels mitjans ens hem de preguntar si totes les imatges que estem veient realment aporten una informació crucial.
Estic totalment d'acord i és un motiu que podem destacar quan vulgueu. Avui, com aquesta, és una escola per pares
i mares... Però això ho podem discernir els adults, no els nens. Sí, és a dir...
No, i forma part del propi decàleg periodístic. O sigui, jo estic totalment d'acord amb això, eh? Però més enllà d'això, per aquella gent que ni se n'adona, que no fa cap mala intenció, simplement que posa la tele, també podríem dir si s'ha de posar la tele mentre sopem, que és un altre tema important, però no hi ha cap mala intenció. Certament són dies que no és massa bo que els nens vegin determinades imatges, no?
Jo sóc partidària, ara i en general, que ensenyem als nens des de molt petits a veure un telenotícies, però de forma, o el que sigui, un informatiu, sí pot ser un d'adaptats, i en tenim alguns d'adaptats per nens molt bons, millor... però això és un hàbit que un fa i que fa per informar-se. No és una cosa que tenim posat de fil musical. Per tant, si decidim, i jo és el que faria en aquests moments, perquè com que les imatges estan a tot arreu, és millor fer-ho així, però llavors seiem durant una estona a veure les notícies i només fem això. I seiem la criatura i nosaltres i comentem el que estem veient i recol·loquem. I ja està. Per la resta, un cop al dia o cada dos dies, i ja està. Per la resta, quan sopem, no necessitaríem ni aquestes imatges ni altres. Però no només per altres coses, sinó perquè hem d'estar amb tota l'atenció. Si estem dient que una criatura per sota dels 8 anys té dificultats cognitives per entendre i a sobre està sopant i li estem parlant i el germà explica que no sé què li ha passat al bàsquet, llavors no entendrem res. Per tant, consumir informació, informar-se sobre un fet com aquest, ha de ser un fet actiu en el que acompanyem els nostres fills. I per tant, fem això. I després, fem una altra cosa després.
Tot i que a vegades llavors, es fa difícil.
Cada dia...
Tot i que a vegades es fa difícil, ara trec una llança pels pares i mares, perquè això no deixa de ser l'escola de pares i mares, però en moments determinats es fa difícil, segons la reacció del nen. Evidentment, doncs, tens tota la raó i comparteixo moltíssim tot el que estàs dient, però a vegades no és tan senzill. No és tan senzill des del punt de vista de com i de quina manera posar-ho a la pràctica. Llavors, doncs, què li recomanaries als pares d'intentar doncs, posar en aquesta pràctica què és el que haurien de fer abans de començar? És a dir, allò de dir, bé, com i de quina manera obro el meló, no?
Jo faria tres o quatre recomanacions. La primera és, si no ho hem fet ja, a veure què han sentit sobre la guerra, què és la guerra, què saben de la guerra, per en genèric posar les coses en context. Com, per exemple, explicar que està molt lluny, què vol dir lluny, que són dos o tres dies amb cotxe, perquè els nens tinguin una idea. A partir d'això, torno a la meva idea de consumir les notícies, però tenim un aliat estupendo, que és que ningú ens mana veure les notícies en directe. Podem informar-nos amb les notícies després. Què voldrà dir que, a més, li hem donat una mirada al que estem veient? I sí que hem d'explicar, vols que en parlem més, vols que veiem, o ho fem al cap de setmana, si no ho fem cada dia, perquè depèn de l'edat. Potser sí que tenen ganes tots els dies, però un nen de 6 o 7 anys no necessita informació tots els dies, per tant, ho podem fer al cap de setmana, per exemple. Però sí que hem d'anar un cop i un altre, perquè com que sentiran coses a l'escola i sentiran coses al carrer, hem de tornar a aquest joc d'endreçar el que han escoltat i col·locar-ho a lloc. Jo crec que s'ha d'anar a fer una certa periositat. A partir del 6-7, doncs, ho podem fer cada dia, però no tenim per què fer-ho en directe. I això ens permet triar imatges.
Ara, per exemple, pensava un comentari que fèiem la setmana passada, que és que amb nens 8-12 anys anaven comentant una mica el dir ells mateixos, anaven comentant, però clar, és que el que hem passat amb la pandèmia, ara que vam veure lo del volcà que ens va preocupar a tots, ara una guerra, però què passa en el món, no?
Bueno, però és veritat, és a dir, i després d'això, la tercera pauta per mi seria la reflexió que ens mou o que ens ha de moure a les diferents edats el que està passant. Una cosa és què has entès malament i espera que ho endrecem, una altra és com ens informem, i la tercera és, bé, quin significat té això, no? Llavors, en el cas d'una guerra, jo crec que hi ha un parell de coses que hem d'aclarir, i és que la guerra és una forma de gestionar conflictes, però que n'hi ha moltes altres, i que, per tant, el problema aquí no és que hi hagin dos països o tres o quatre que no es posen d'acord, sinó la forma que han decidit per gestionar això, que evidentment és la invasió i les armes. Jo crec que s'ha de fer una reflexió a totes les edats del patiment que comporta una guerra, el que passa que l'hem de traduir en coses que no siguin amenaçadores, però que siguin intel·ligibles. Jo crec que amb un nen de 5 o 6 anys jo no li explicaria quants morts portem.
Clar.
Però sí que li explicaria que els nens d'allà, d'Ucraïna, no tenen l'escola, estan deixant al darrere les seves cases, no saben quan podran tornar. Que això és una cosa que un nen d'aquí pot entendre, perquè crec que són moments per treballar l'empatia, no? També crec que amb els nens per sota dels 7 o 8 anys no cal entrar en si això es pot convertir o no en la Tercera Guerra Mundial, etcètera, etcètera, perquè necessiten la certa tranquil·litat que això ara per ara està lluny, i un adolescent de 12 anys, en el fons, és un petit adult. Per tant,
sí, però moltes
aprenent
vegades
com funciona el món i podem donar-li altres eines.
Totalment d'acord, però moltes vegades de cap de setmana, per exemple, o dia a dia es reuneixen famílies, es reuneixen parelles, es reuneixen amb nens, i evidentment és el tema, és a dir, tothom en parla. I a vegades és la guerra un tema de tertúlia d'adults després d'un dinar o després d'un sopar, i els nens escolten.
Sí, sí.
I escolten tot allò. Llavors, tu què recomanaries? Hauríem de tenir molta cura, depèn del que diem, si els nens corren per allà al cantó?
Doncs sí.
Sí. És el que dèiem abans, és a dir, jo crec que les notícies ha de ser informar-se, és un acte actiu, i més de fets, és a dir, al final informar-te sobre que pugen els interessos d'un banc per una criatura petita és una cosa que és tan abstracta que la pot tenir de fil musical, però sobre la guerra, sobre patiment, sobre morts, sobre bombes, no. Llavors, si ho fem, fem-ho bé, és a dir, informem-nos i parlem i debatem, però amb tots els sentits posats allò. Perquè, si no, una, estem desvirtuant el tema i estem comentant la guerra com si estiguéssim comentant una crisi o un encert del Barça, i em sembla que ha de quedar molt clar que no estem parlant de les mateixes coses, que estem parlant de coses greus, perquè, a més, els nens ens noten preocupats. I per tant, si li diem, no, però tu no et preocupis, que no passa res, però nosaltres estem preocupats, això un nen tampoc t'ho creu.
No, no, no s'ho creu, i deixa'm que et digui una cosa, ho dic per l'experiència que jo estic tenint a prop amb nens d'aquestes edats, de 6-7 anys, i una cosa que els amoïna molt, que és la proximitat, si això està a prop o està lluny, si ens pot passar a nosaltres, perquè és evident que aquests nens el que tenen és por. A mi em deia, el nen l'altre dia em deia... Però això, per què hem de veure aquestes imatges? Era interessant veure, no? Perquè dèiem, un nen petit no hauria de veure aquestes imatges. Em va cridar molt l'atenció, no? Com aquesta mena de sentiment d'autoprotecció per intentar fugir d'allò, fins que no va entendre que, efectivament, una mica el que comentava, no? La Ingeborg Porcarc ara fa un moment, no? Que hi havia molts nens que estaven exactament en la mateixa situació i que era molt important també conèixer la situació per poder-los ajudar, per fer una tria de la roba, per poder fer una selecció de coses que poguéssim enviar cap allà. Una cosa com aquesta, Ingeborg, jo tinc la sensació que és molt positiva, és a dir, que donat el desastre, perquè efectivament no podem amagar, els nens i nenes pillen absolutament que estem preocupats i ells també es preocupen. El fet d'incorporar-los en el que és una acció de dir, mira, hi ha molts nens, hi ha molts adults en aquests moments que ho estan passant malament, anem a recollir una mica de roba de cadascú de nosaltres per portar-los, això jo crec que és molt positiu, no? Què et sembla?
Sí, en part potser inclús és més positiu per nosaltres que per les persones que reben la roba, perquè ens permet vèncer la nostra impotència, és a dir, ens costa molt.
Hi
ha dues coses per les que l'humà no està gaire ben preparat, el sense sentit i la impotència, i aquí tenim les dues.
Clar. Certament. Ingeborg Porcarc és la directora tècnica del Centre de Crisi de Barcelona, de l'Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de la Facultat de Psicologia de la UAB. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, bona tarda. Aquesta és una d'aquelles qüestions, Xavi, en les que quan un ha de tenir un nen no li ve en el manual d'instruccions.
És el que m'ha sentit a dir moltes vegades. Bueno. Però no ens ven el manual d'instruccions ni a nosaltres, Toni. És a dir, hi ha moltes coses que estan passant que per nosaltres mateixos no tenen explicació. I enfrontar-te a l'hora de poder-ho explicar el que tu més estimes, que són els teus fills, a vegades és molt, molt, molt complicat. Però recollint una mica tot el que hem parlat, i per una mica doncs, agafar una mica de fil a l'hora de que si algú s'enfronta en aquesta història com a pare o mare durant aquests dies, jo diria, la part positiva que ens explicaven ara d'intentar doncs, parlar amb ells i explicar o que ells expliquin què és el que veuen o com ho veuen, crec que és molt positiu. El que passa és que és una mica trobar el moment, no? Per altra banda, doncs, el fet de pensar com i de quina manera parlem els adults davant dels nens, val? I davant de conflictes així. Perquè una cosa és, i abans ho deia i amb tota la raó penso jo, una altra cosa és parlar de si el Barça va guanyar 4-0 ahir, no? Però si realment estem parlant de lo que està passant a Ucrània, de lo que ens està passant a nosaltres, com tu deies abans, amb els preus, de que realment això doncs, ens està ofegant a la família. Tal, tot això... si estan al rededor, també els angoixen amb ells.
És que això és molt interessant, el que has dit, perquè, efectivament, amb molta tertúlia post-dinar, post-sopar, amb els amics que venen a casa...
I que porten i que criatures,
els,
també.
I que els nens estan jugant per allà i no te n'adones i acabes parlant de totes aquestes coses i no són tontos. Clar. És que una cosa és que siguin nens i l'altra és que siguin tontos.
Clar,
són llavors, dues coses doncs, completament clar, diferents.
I llavors, doncs, no tan sols pensen en el que pot ser la guerra, sinó, ai, i ara ens anirà malament a casa, perquè, clar, parlen dels costos, i això vol dir que tenim menys diners, i com funcionem, i de quina manera. Per tant, doncs, totes aquestes angoixes també funcionen. A vegades en parlem davant dels nens pensant de que no ens escolten, i moltes vegades el que estan fent precisament és escoltar-nos i veure aviam què és el que nosaltres estem dient. Per tant, segona reflexió que jo faria avui, també, doncs, estar pendents una mica, depèn del què, perquè els hi podem generar una angoixa, i aquesta angoixa, després, treure-la no és tan senzill.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Quina cosa tan complicada. Això a les escoles s'està notant, també?
Jo penso que sí. El que passa és que dintre de l'àmbit més de postobligatòria o més de finals de la secundària o més a la universitària, doncs bé, es parla des d'un altre tipus de criteri, no? Però sí que des de la reflexió dels nens petits, podríem dir tota la primària i fins inclús doncs, el primer curs i el segon curs de la secundària, evidentment que el professorat està fent una tasca i que estan fent una tasca sensacional. perquè moltes vegades els nens tenen més empatia o més tranquil·litat o més seguretat preguntant al profe, preguntant precisament al seu mestre, a la seva mestra, que no a casa.
Això encara és així?
Sí, sí, sí. I a més, a vegades... Doncs,
però és molt curiós, això, no? Ho dic perquè, efectivament, quan jo érem petits, això era molt més habitual.
Home.
Però ara tinc la sensació de que hi ha molts pares, moltes mares, que s'esforcen.
Totalment.
En parlar.
Però no perquè s'esforcin vol dir que després els nens tinguin el sentiment de preguntar, no?
Estic d'acord, però si tu habitues el teu nen a parlar, escoltant-lo,
sí.
Que és molt important, perquè sí. Sempre quan pensa en parlar amb un nen, pensa en allò que li dirà ell al nen, i se n'oblida d'allò que el nen... també et diu a tu. I
exacte.
És molt interessant, quan un es posa a escoltar un nen o una nena d'aquestes edats, és molt interessant perquè els raonaments són espectaculars.
Espectaculars, bé, és el que et deia abans, l'anècdota que t'he dit, no? Que aquests nens estaven parlant primer una pandèmia, després el volcà, ara una guerra, però sí, què estem fent?
Però m'ha agradat molt la seva resposta, diu, és que és el que hi ha.
Ah, exacte.
És que a vegades dius, i els nens que quan fas un viatge et trobes que tenen 4 anys i que van sense sabates i que viuen en una muntanya perduda sense accés a l'aigua.
Exacte.
Et trobes
moltes situacions, però sí que és cert que ells agafaran aquest referent des del punt de vista d'angoixar-se o no, en funció de lo que els adults podem parlar en una taula en un moment determinat. Per tant, segona fase, tinguem cura. I tercera, també una reflexió que fèiem abans, és a dir, potser estem acostumats tots plegats a la taula a posar el telenotícies. Abans parlàvem, mira, el telenotícies de fons és millor, és pitjor, bé, a vegades hi ha un costum a casa i aquest costum és el que és. Probablement aquest costum, si continua existint, sí que és bo que parlem de lo que està passant en el cas de que ho tinguem, i a partir d'aquí veure com i de quina manera el nen està interpretant allò que passa, i que aquestes notícies, segons quines, els hi ha de provocar una certa, jo no diria angoixa, però sí pena, perquè en aquestes notícies, com tu saps, surten moltes coses, no tan sols les catàstrofes que estan sortint de bombes, històries, sinó també aquests testimonis de nens, testimonis de mare de família, testimonis de pare de família, que donen una desesperació, i que a partir d'aquí això també els ha de fer aquesta angoixa, aquesta preocupació. Per tant, tinguem cura de totes aquestes coses, i tant de bo s'acabi aviat.
Xavi Xalé, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Sí.
Sí, però s'ha acabat això.
Això
tant de bo que truqués el Putin i et digués, Toni Marín, ja ho he acabat.
Mira, sí, és per això que truqui.
Exacte.
Gràcies, Xavi.
Vinga.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Senyors i senyors, hem arribat al punt en el qual els hem de dir adéu. Els hem de dir fins demà, a les 3 de la tarda. Ens hi tornem a posar, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, tot l'equip, la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. Demà ja serà dimarts, com si estiguéssim a tocar ja el cap de setmana. Bé, en qualsevol cas ho tindrem més a prop. I sigui com sigui, aquí estarem per compartir aquestes 3 hores de ràdio. Que acabin de passar una molt bona tarda. Gràcies, fins demà.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats, on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els diumenges a les 9 del vespre. La veu dels animals i la natura. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Civilizado como los animales.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes.
Dicen que tienes veneno en la piel.
Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Y quien te toca se queda con él.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.